Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 104è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles, un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, la SER Manresa, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat per videoconferència pel Vladimir Zayats, que avui el tenim una miqueta pioc, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Què tal, Vladi? Com va el refredat?
Bé. Jo he preferit això, no passar-lo ni a vosaltres ni als micros de l'estudi avui.
Molt bé. També tenim a l'estudi el Santi Simón, jugador Mollà Boianès. Què tal, Santi?
Hola, bon dia.
I també entrarà per l'online el Michael Antoni Rajal, jugador de l'Ateneu Colón, entrenador i youtuber. Què tal, Michael, com estàs?
Hola, què tal? I bon dia tant al Vladimir com al Santi i a tu mateix.
Doncs molt bé. Vladi, quin menú tenim avui?
Bé, com vam fer l'espoiler al final del programa anterior, avui volem fer una macrotertúlia i tenim... en principi, dos temes d'aquells que estaven anunciats i, a més, tenim un tema més que a veure si ens dona temps i el podem tocar d'alguna manera. Primer, l'entrevista de Magnus Carlsen a chess.com, on, de certa manera, per això hem cridat el Michael, perquè el Michael, en una entrevista a l'Ona d'Escacs fa uns 4 mesos, ja va anticipar que el tema dels mundials aniria per reduir el control de temps. I és tot just el que ha verbalitzat el Carlsen. Una cosa. Segona cosa, una entrevista prou interessant, crec, al canal de YouTube de Levitov, Ilya Levitov, on fa una entrevista a un tio que es va presentar voluntàriament que reconeix obertament fer trampes. Fer trampes en el joc online. I un tercer tema, possiblement, que és de fa 48 hores, que l'amic Niemann ha quedat banejat per el Sant Lluís Chess Club, no? Per tota la temporada 2024. Hi ha hagut ja el comunicat del club, hi ha hagut respostes contra respostes del mateix Niemann, o sigui que tenim una actualitat internacional més que interessant.
Molt bé. Doncs som-hi. Si us sembla bé, començarem per l'entrevista amb el Magnus Carlsen, publicada el 26 de gener, en el qual, entre altres coses, explica, per exemple, per què no participa en el campionat del món actual. Resumim el que va dir el Magnus i, si us sembla, barra lliure. Diu, crec que en el format actual i amb el control de temps existent és extremadament difícil que jo torni a jugar als campionats del món, i que crec que si es redueixen els controls de temps i es jugaran més partides, això seria un molt bon començament. Què us sembla? Qui comença?
Bueno, jo mateix. Clar, això estem parlant dels jugadors d'elit, no? Entre ells el campió del món. O excampió, li hem de dir. Els altres potser sempre ens falta una mica de temps per acabar les partides. Per tant, encara més velocitat. No sé fins a quin punt aniria bé per tots els altres, eh? És la meva opinió. Llavors, no sé si els grans mestres estan tots d'acord amb aquesta velocitat que vol imprimir el gran Magnus.
Què n'opines, Michael? De fet, el Magnus, clar, és l'excampió del món i té molta força tot el que ell opina, però tanta força com per poder condicionar els controls de temps?
Bueno, torno a agrair l'oportunitat de que m'heu fet per invitar-me. Conec el Vladimir de fa molts anys. Crec que el Santi hem jugat alguna partida, però no estic 100% segur, però crec que sí.
No, em sembla que no, eh? No, perquè ho recordaria.
Allà, crec que va ser el campionat de l'Autònoma, si no vaig errat, fa molts anys.
Crec que sí.
Ah, sí?
Sí, fer una partida de mi, sí.
Em vas menjar la dama.
Amb el Vladimir, sí, però amb mi no, eh?
No estic segur. Jo crec que poder. En tot cas, el bueno. Tema aquest dels controls de temps.
Mm.
Jo vaig parlar amb el propi Magnus, el vaig entrevistar a la Copa del Món en Bakú, en Azerbaijan, en agost.
Mm.
Vaig fer una entrevista de mitja hora just després de que ell hagués guanyat la Copa del Món allà mateix. Mm. I dins de l'entrevista li vaig preguntar si tenia intenció de continuar jugant als campionats del món, i ja llavors em va deixar clar, dins de l'entrevista, però també fora d'entrevista, sense micros, em va deixar clar que amb el format actual de partides lentes, ell no es veia jugant això. Però tens tota la raó, Santi, que aquesta és una opinió d'ell, que és força important perquè és el millor jugador del món, dirigit, en tot cas, als torneigs d'elit. Els jugadors, diguem-ne, com nosaltres, aficionats del club, ja ens va bé tenir força temps per jugar i no té ni molt menys que traslladar-se
a la plebe, a la resta.
I l'altra cosa molt interessant que va en relació amb el que ja em va dir a mi, però també ho va dir en aquesta altra entrevista, és que ara jugaran a un altre campionat, freestyle li diuen, però en realitat és el random aquest que sorteixen les peces en les primeres dues línies, el fishing random de tota la vida,
el 960. Sí.
En aquest ritme sí que s'ha de jugar amb escacs clàssics, perquè clar, no hi ha obertures, no hi ha preparació, no hi ha possibilitats, crec, tants de fer trampes, o en tot cas... I en canvi, els escacs normals, els habituals, amb el nivell d'ell, que juguen 20 jugades teòrics sense pensar pràcticament, no fa falta tenir 2 hores o 3 hores per la partida. I de fet, a Grenke, que en abril, que és el torneig famós de Grenke, que torna a jugar després de la pandèmia aquest any, es farà un tancat amb el Magnus Carlsen, amb Ding Liden i amb 4 jugadors més, i en lloc de jugar clàssic, jugaran 30 minuts amb 30 segons d'increment a doble partida, que és justament el sistema que Magnus voldria instaurar per l'elit. Però aquesta és la seva opinió.
Una pregunteta. A la resta de Super GMs d'aquesta proposta del Magnus, què n'opinen? On es pronuncien?
Ja, Vladimir, què n'opines?
No, el curiós és, saps, que a la fase prèvia del Campionat de Catalunya d'Edats fem servir un ritme de joc molt semblant, Sergi, no? 35 més 30.
Cert.
És una coincidència o què? Bueno, doncs mirarem a veure què dona de si el Grenke, no? Perquè en realitat tota la proposta no es podrà valorar a fons fins que no hi hagi cap experiència, no?, sobre el tema. S'entenen els motius que explica el Michael, no? O sigui, que això, que si jugues un fischer random i tal, evidentment, però ja ho veurem, si després comença, 30 més 30, massa poc, no?
Ja, també us donaré una altra dada, que el propi campionat del món, quan va terminar, el president de la federació, el Dvorkovic, va estar preguntant a diverses persones, a mi mateix em va preguntar, encara que la meva opinió dona per el que dona, però va preguntar a diverses persones què n'opinàvem de que els candidats, però aquestes que es fan anar, no els d'aquí a 2 anys, però aquestes que es fan anar a 20, que no opinaven de fer doble partida, és a dir, amb un ritme de joc més curt, sí, que és la proposta que donava Carlsen. Jo vaig donar la meva opinió, jo no ho veia clar, altres donaven opinions, i en tot cas no ho faran per aquesta. Això us parlo de l'agost passat. Això vol dir que ja des de la FIDE són sensibles a aquest tema dels canvis de ritme. El que passa és que ells han de valorar la globalitat dels escacs mundials, la globalitat de totes les propostes, tant de Carlsen, però d'altres grans mestres, com tu dius, i jo no crec que tots els grans mestres estiguin d'acord amb el que digui Carlsen. Carlsen, essencialment, ha renunciat al títol de campió del món perquè no vol estar 6 o 8 mesos tancat en una habitació preparant-se contra repertori de Nepomniachtchi, i això no li agrada, i prefereix pues, no jugar al Mundial i jugar als tornejos que li fan gràcia i que li semblen divertits.
Bueno, però, perdona, quan ets campió del món és la teva obligació, una mica. Si no, perquè ho eres, no?, de campió del món. Clar, sí. T'has de preparar, tu, és el que toca. Ara, que, però, evidentment, si no ho vol fer, doncs exacte. És una elecció que ell ha triat. Ell ha triat, sí, sí.
A mi no m'agrada les seves decisions.
Clar, clar.
La puc perquè... arribar a comprendre, però a mi em sap greu, perquè, de fet, el seu legacy ho està deixant parar. No té que demostrar-nos res. I, de fet, recordeu que Kasparov va perdre amb el Kramnik, va perdre el campionat del món, sí. Però va seguir dominant durant 3 o 4 anys més, no?
Sí, sí.
No hi ha dubte del seu, de que Carlsen segueix sent el millor jugador del món.
Sí, sí.
Sap greu que no hagi defensat el títol, clar.
Miquel, perdó. Digues.
I fixeu-vos, Sergi, que tot just en l'entrevista li fan la pregunta quin és el paper del número 1 del món, no? O sigui, i per tant, diguem-ne, i del campió, de certa manera, no? si coincideixen la mateixa persona i diu que bé, que ha de jugar, etcètera, etcètera, no? Per tant, de certa manera, com que el Dean Lirena ha estat una temporada així sense jugar, ara sí que ha entrat en joc i tal, no? Però per aquí crec que anaven els trets, no?
Miquel, has deixat entreveure amb la teva intervenció que tu no estaves massa d'acord o que no sintonitzaves amb la proposta del Miquel. Et puc demanar per què?
No, a mi jo estic més d'acord amb el que ha dit el Santi abans. Mm. És a dir, l'opinió de Carlsen, jo comprenc per on va. Ell està parlant per l'elite, que tenen grans coneixements teòrics i es passen normalment, passen les 20 primeres jugades, pràcticament que no pensen, i ell diu, és que no fa falta 4 o 5 hores. Ja el nivell d'acert, el nivell d'accuracy d'una partida de l'elite de 45 minuts o 30 minuts en 2 hores no és molt diferent, és gairebé similar, hi ha petits matisos, però juguen ja molt, molt bé a ritmes de 15, 20 o 30 minuts. Jo ho comprenc. Però nosaltres, el 99% de jugadors d'escacs, no juguem com l'elite. I necessitem...
Ja ens agradaria.
Els escacs, què és els escacs? És un joc de pensar. A mi me'n van ensenyar pensant. I a mi m'agrada...
A tots.
Pensar. I si em treuen el temps, no puc passar. Això no vol dir que també m'agrada jugar a blitz. A mi m'agrada tots els rimes, però
ràpid, sí.
Crec que és molt important mantenir. Per tant, el que diu el Carlsen, d'acord, però no crec que això sigui molt, molt representatiu del que passarà amb tot el món. Sí, sí. Jo ho dubto.
Molt bé, si us sembla, canviem de tema, perquè el Magnus també en aquesta entrevista parlava de les trampes en els escacs, de quins riscos representen les trampes pel nostre joc, i deia el següent, deia, crec que com les màquines són molt més fortes que no pas els humans, les trampes presenten un risc excessiu per al joc. Mentre que disposes d'una eina que et dona tant l'avaluació com gairebé sempre la resposta correcta sobre la jugada a fer, definitivament és un problema molt gran. Diu, sempre està en el fons del teu conscient. Els organitzadors de Toronto ho van fer força bé. Ha de ser com a seguretat de l'aeroport. No ho detectaràs tot, però la gent ha d'estar segura que la cosa funciona prou bé. Com ho veieu? Vladi, què n'opines com a àrbitre que ets d'aquesta resposta del Magnus, d'aquestes reflexions?
Bé, és evident que s'ha de minimitzar al màxim els riscos, no? I ho veurem en la propera entrevista, o sigui, en el proper entrevista aquesta de Levitov, no? Amb un, diguem-ne, trampós, que aquell també distingeix força, doncs, fer trampes en línia i fer trampes en tornejos presencials. Ho té superclar, no? Perquè no vol ser detectat de cap de les maneres en tornejos presencials, per tant, la millor manera en un torneig presencial, doncs no fer trampes. I ell després també es justifica, avançant una mica el tema, que, bueno, que allò fer trampes i això, fer plans de joc bons i veure els plans de joc bons, li serveix per augmentar el seu nivell, no? Però, evidentment, aquí no parlem del nivell d'elit, no? I a l'elit, allà diuen, i després el Caruana va dir també en una entrevista fa poc que va sortir, que efectivament això en el nivell superalt, doncs ells tenen prou confiança entre ells i no fan trampes. Però bueno, que que volia que us digui després de totes les polèmiques conegudes, per exemple, amb el Niemann, després que sí, després que no, després... aquí, només amb una sospita, no? Ho pots destruir tot, no?
Tot aquest soroll que hi ha hagut, Michael, arrel de les suposades trampes del Niemann, creus que està justificat tot el pollastre que hi ha hagut?
Pollastre ha sigut molt a nivell també de... És el drama, no?, amb mitjans socials i tot això, però crec que per als que estem aquí, diguem-ne, amb el tenant el dia a dia dels escacs, ho hem escoltat, però que no va molt amb nosaltres realment. Mm. Jo crec que trampes d'escacs en partides, diguem-ne, sobre el taulell, és a dir, presencials, estic segur que n'hi han, però crec que el percentatge és molt, molt minsa per molts motius, que t'enxampin fent... Bueno, de fet, no estic segur, és que n'hi ha, que ja hi ha casos, el Rau 6, hi ha casos, però és molt minsa i jo mai he estat preocupat de que m'estiguin fent trampes en el taulell. Sí que és veritat que cada tant en quan el teu rival se'n va al bany en una posició complicat, pues, tens una petita paranoia, però sincerament penso que no hi ha. Online ja és una altra cosa i online és un tema seriós. M'agradaria també escoltar l'opinió del Santi, no? Que no opina ell.
Sí, i també li volia preguntar al Santi si en tots aquests anys que fa que jugues t'has trobat alguna vegada algun cas que has sospitat d'algun jugador que tenies davant que potser feia trampes?
No, jo la veritat és que no m'hi fixo massa, amb això. El que passa és que algun company sí que m'ho ha dit. Diu, aquest noi se'n va molt al lavabo, no? Diu, marxa i torna molt, molt sovint.
Problemes de bufeta.
Sí. Llavors no saps mai, però jo estic d'acord amb el Michael que és una minoria, suposo, perquè... jo crec que el joc aquest és encara una mica romàntic i es juga entre cavallers, no? Vull dir que potser les noves generacions que estan més acostumats a la tecnologia donguin peu que n'hi hagi més, però en principi crec que això, que n'hi ha poquets. I llavors també volia tornar amb el tema d'enrere que dèiem, perquè en el tema de jugar ràpid, avui dia ja la Federació Internacional ja contempla tres nivells de ritme, no? El normal, l'actiu i el ràpid, i el llampec. Vull dir que jo crec que està bastant delimitat. I podria ser que algun dia hi hagués un campió del món a lentes i que fos diferent a joc actiu o que fos després diferent a joc ràpid. Per tant, això...
De fet, això ja...
Va per
ja,
aquesta ja, banda, no?
Ja tenim el mateix Magnus Carlsen, ha quedat campió del món de blitz,
sí,
de relat, i també de ràpids, o sigui, actius, sí, sí. Dos anys seguits, acaba de guanyar ara de desembre a Sant Marcari. Ell ha renunciat al seu títol clàssic, diguem-ne, important perquè ens entenem, que ara és el Ding Liren, però continua jugant. Bueno. I no, guanya el 2-9-1. O sigui, fixeu-vos...
Vàries vegades ho ha fet, això.
Sí. Fixeu-vos la dificultat extrema que té anar un tour... O sigui, el Blitz, per definició, el Blitz... és supervolàtil, supervolàtil, perquè, és a dir, pots perdre en un segon i contra qualsevol, perquè és blitz.
Sí, sí, pots tenir un dia bo i un dia dolent i ets el mateix jugador, no?
Exacte, depèn molt de les seves sensacions el mateix dia. El ràpid una mica menys, però també és molt més volàtil. Pues el Magnus ha guanyat els quatre tornejos, dos anys seguits, i contra els millors del món. Bueno, això prova
que és una fiera, eh? Sí, que és el millor.
Però ningú ho discuteix. És el millor. Però ell, la idea d'estar 4 hores o 5 hores jugant, no crec en cap cas que aquesta decisió seva és pel tema de les trampes. No, jo no relaciono les dues coses.
No,
perquè
no.
Ell jugant tornejos online. És la idea d'estar molts mesos...
Sí, sí, la preparació...
contra un mateix jugador, contra un mateix repertori, i mentre que en un torneig round robin, tots contra tots, hi ha una mica més de varietat. És aquest el problema, jo crec, en el cas de...
No, i a més a més, si triomfa la proposta del Magnus, al final són els patrocinadors els que poder marcaran a quin ritme volen que juguin. Dius, escolta, si voleu aquest premi, doncs jugueu partides a tal ritme, que també podria passar.
O sigui, aquí ja hi ha dos punts a matisar. Per exemple, 30 més 30 és encara l'escac clàssic.
Ja, per poquet,
o sigui,
no?
Això és el mínim. 60 minuts per jugador és el mínim per ser clàssic.
No, primera cosa. Tu ets l'àrbitre, crec, per menys de 2.400 de rating, en aquest cas, no?
No, per tothom.
Per tothom?
Per tothom. Mm-hmm. L'escac clàssic, un mínim de 60 minuts per jugador. Mm. Vale? Això no té res a veure, Michael, amb els tornejos. Tu et referies amb els tornejos i després el llistó aquest han baixat a 2.200, fins i tot, no? De participació, que necessites, etc, que has de tenir un mínim de reflexió de 120 minuts, etc.
Crec que Greinke és 30 amb 30 o 35 amb 30 i és ràpid, no compta per clàssic. Però potser...
Clàssic. Ha de ser clàssic, si no... Perfecte. Una cosa. I segona cosa, fixeu-vos que, per exemple, en els mateixos mundials, o sigui, en la secció femenina, que la cosa ha estat absolutament imprevisible perquè surten allà, o sigui, les guanyadores surten allà de sota el terra, no? És a dir, que uns noms absolutament inesperats i això, o sigui, efectivament subratlla que, o sigui, el mèrit del Carlsen és tremendo, o sigui, que fer el doblet dos anys seguits és, bueno, o sigui, allà les dones això no passa ni de lluny.
No passa.
Us sembla bé que canviem de tema i parlem de psicologia? Psicologia i escacs? El Bobby Fischer deia, en aquesta entrevista també surt això del Magnus, deia Fischer, jo no crec en la psicologia, crec en bones jugades. Jo, Carlsen parla, crec en dues coses. Sé que els jugadors es preparen per jugar contra mi de forma diferent. No poso èmfasi en l'originalitat o la creativitat. Per mi, els escacs són un esport on té importància el resultat. Ara fa poc estava conversant amb el Lluís Comas, el gran mestre de Lluís Comas, i ell parlava de doping tecnològic. Clar, jugadors que van hiperpreparats a les obertures, que coneixen variants fins a la jugada 25-30, i el mateix Lluís deia, home, a mi això em sap greu, perquè clar, es perden els aspectes més essencials del joc, no? Ell inclús proposava, no recordo massa quina proposta tenia, però de fer tornejos, si no recordo malament, amb obertures a l'atzar. És a dir, que arribes al torneig i allà es fa un sorteig de quina obertura es fa i tothom ha de jugar aquella obertura. Què en penseu de tot això?
Bueno, això ja és buscar rizar el rizo, que diuen, eh? No sé. Digueu.
Això de l'obertura a l'atzar ja es va fer.
Ah, sí?
Es va fer a Madrid fa uns 12 o 13 anys i van fer un tancat. I hi havia 200 i pico de posicions i just abans de la ronda per un sorteig i sortia la posició, o sigui, l'obertura, diguem-ne, no? Mm-hmm. Pues, avui jugarem la Naidorf amb Marfil G5 o avui jugarem el Gambit de Dama amb la variant del Carlsbad. I totes les partides es feien a partir d'aquesta posició, però no s'ha tornat a fer. És a dir, no veig del tot dolent. És una opció interessant, però vaja. A l'Ichess pots jugar a torretxos d'aquestes. Es diuen torneigs sistemàtics.
Sí.
On es decideix quina obertura fem avui. Pues fem la francesa. I totes les partides de tots els torneigs es fan a la francesa.
Mm-hmm. De fet, el Lluís tenia una proposta encara més revolucionària que, per desgràcia, des del punt de vista arbitral, és absolutament inviable, que en torneigs tipus opens grans, per exemple, com ara un Open de Sants i tal, que, per exemple, els IEMs i la gent de nivell, per exemple, de Michael i això, que s'anés incorporant, per exemple, a partir de la ronda 3, i els IEMs a partir de la ronda 4, no? Per què? Perquè diu, bueno, les primeres rondes són de tràmit, per tant, pràcticament puntuaran un punt i això. En realitat, no és del tot així, perquè ja sabem que venen els indis i ara últimament... Sí, no, o sigui, passen coses ben estranyes, no? Però el Lluís tenia aquesta proposta ben elaborada dalt, però dic que des del punt de vista arbitral, absolutament inviable, perquè no pots incorporar jugadors així, d'aixins, donant punts. Ara la FIDE també pràcticament no et permet donar punts i això.
Senyors, sap molt greu perquè és molt interessant la conversa, però l'hem de deixar aquí, se'ns ha tirat el temps a sobre. Agrair molt la presència del mestre internacional Michael Rahal, també del Santi Simón, del Vladimir, gràcies Guillem també. Fins la propera, moltes gràcies per estar aquí, ens escoltem la setmana vinent. Salut i escacs.
Vinga, adeu-siau.